La resistència de Numància, les gestes del Cid, la reconquesta, la unitat d'Espanya amb els Reis Catòlics, la descoberta d'Amèrica. Ja volem el pa sencer. Aquests i molts altres mites són revisats críticament per l'historiador hispanista Henry Kamen. Bona tarda.
Bona tarda.
El seu últim llibre, que es diu La Invención de España. Hi ha molts fronts per on podem analitzar el llibre, però comencem per aquí, perquè el llibre parla de Guerra i Pau de Tolstoi. Es veu que l'escriptor li va dir a un amic seu que la història seria una cosa excel·lent si fos veritat.
La pena és que la majoria de les vegades no és la veritat, sinó uns quants aspectes de la veritat. I a més, si afegeixes més problemes, tenim coses com prejudicis, pressions polítiques, falta de documentació, un sinfín de problemes que distorben la evolució d'una historiografia fiable.
Mm-hmm. Clar, aleshores, quan un es dedica a ser historiador, sempre té aquest punt, o deu tenir aquest punt de patiment, de dir, no sé si el que estic explicant realment és una part de la veritat important, una part petita, o no, no? Sempre queda aquest neguit. O hi ha vegades que dius, no, això puc dir-ho amb tota la consistència de la que sóc capaç?
La dificultat de la història, o diguem la historiografia, és que representa tantes coses i tants aspectes de la realitat que efectivament s'ha de tractar totes aquestes interpretacions de com fos el passat nostre de la humanitat, s'ha de tractar amb una mica de precaució. Perquè, a part de la voluntat de distorsionar el món en què vivim, també el que parlo en el llibre de mitos efectivament no són més que una falta de documentació o d'evidència segura. I malgrat la falta d'evidència que no, ens presenta amb quadres totalment falsos del passat, com per exemple l'existència i activitat de Santiago a Galícia, que és totalment una ficció, però aquestes ficcions no són cap problema perquè de fet representen un aspecte de la realitat, i un aspecte de la realitat és una mica com nosaltres, la diferència entre el dia i la nit. La nit somiem, el dia pensem que estem caminant dintre de la realitat, però no necessàriament. Al millor la nit és la veritat i el dia és la irrealitat.
La història a vegades s'inventa o es mitifica, com explica Henry Kamen, perquè falten dades i hi ha un context sociopolític, i de vegades passa ja a ser una veritat absoluta perquè ja entra dintre el nostre llenguatge. Per exemple, segur que heu sentit alguna vegada en un partit de futbol algú que diu: estan practicant una defensa numantina. I aquest tipus de defensa numantina es basa en la resistència dels pobladors de Numància davant dels invasors romans. Però com s'explica que hagi quallat tant el que continuem i que el continuem tenint present, aquella història que sorgeix d'una manera mítica?
Quasi es pot elogiar els espanyols per fer servir la paraula, el nom de Numància, tan sovint i en tants contextos, perquè trobaràs pocs altres països que segueixen repetint un sol nom per animar-se durant els matxos de futbol o qualsevol altre exercici excitant. Jo no recordo cap paraula semblant en anglès que tingui el mateix paper una cosa impossible que aconseguirem. Al millor els anglesos no intenten perseguir la inconseguible, i els espanyols sí. Deu ser una diferència entre els dos països.
Un altre símbol que comenta el llibre, per exemple, l'escultura de la Dama d'Elx. Quan va ser descoberta no va despertar cap interès, durant un temps se la va conèixer com la Reina Mora, i de sobte el franquisme la converteix en un símbol de l'Espanya prehistòrica.
Franco tenia tota la raó, com en moltes altres coses. És a dir, el seu règim, quan va arribar al poder, el seu règim no tenia idees, ni filosofia, ni historiografia, ni res. Doncs, des de quasi zero, ell i els seus van haver d'inventar, per això altra vegada tornem a la paraula, inventar el seu context i, per tant, el seu passat. I al trobar, Franco no va trobar res perquè no va fer res d'interessant. Va ser els pagesos de València que van trobar aquesta cosa que en 24 hores va desaparèixer d'Espanya. Va tranquil·lament cap a París, d'on va passar molts anys. I Franco buscant altre símbol més per reforçar les idees o el simbolisme del seu règim, evidentment va fer molts esforços per recuperar-lo i ho va fer amb èxit. Però de la mateixa manera ell anava buscant altres símbols i va trobar els símbols no en la seva pròpia època, perquè tota la gent intel·ligent havia fugit d'Espanya. Doncs va crear ell i els seus una mitificació de l'època de 3 segles abans, és a dir, els Reis Catòlics.
Aquest és un dels grans moments d'una gran invenció d'Espanya, no?
Sí, el iugo a les fletxes és una cosa que no sé qui va pensar. Oi, Caudillo, senyor Caudillo, mira, aquesta és una possibilitat, perquè no tenim cap símbol públic del règim, no n'hi havia. I van inventar això, però on? 4 segles abans. Això passa moltes vegades amb uns quants règims que no tenen idees en absolut. I això lamento molt.
Clar.
Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú entén que les mateixes pots...
Estem parlant amb Henry Kamen, aquest llibre fantàstic d'Espasa, La invenció d'Espanya. Leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. Ara, parlant dels Reis Catòlics, en el llibre Henry Kamen diu que són un ingredient fonamental d'una Espanya inventada. La idea de que, i a més ho hem vist ara repetidament, dit per segons quins sectors i segons quina gent, que ja comencen parlant no de l'Espanya dels Reis Catòlics, que en aquella època no existia com a Espanya, com a concepte encara. Ells ja creuen que aquí sí. Fins i tot, em sembla que era Esperanza Aguirre que parlava d'una Espanya mil·lenària. Espanya ha existido siempre.
Sí, bé, hi ha altres també que han parlat d'aquesta mateixa manera. Si goso anomenar gent, el meu amic, o era el meu amic, el senyor Jordi Pujol, va inventar una Catalunya de fa 1000 anys. Mm-hmm. Quan realment Catalunya no existia fa 1000 anys. És el mateix problema. Si dirigeixes un règim i trobes una falta d'excitació emocional i ideològica entre els que donen el seu suport al règim, doncs has de començar a inventar. I no ataco aquests invents. Els invents són molt útils. De fet, segons quin tipus de persona adopta quin tipus de simbolisme i de mite, ja pots començar a fer un bon assaig d'interpretació de la història i de com nosaltres reaccionem davant del passat. En comptes d'interessar-nos per la realitat del passat, anem inventant. No està mal.
Aquest és un llibre que podria ser el primer d'una sèrie, perquè ara estic pensant en la invenció d'Espanya, la invenció de Catalunya. No sé si passaria el mateix amb la invenció de França, la invenció d'Alemanya, de la Gran Alemanya, d'Anglaterra.
Això, en certa forma, s'ha fet ja, però d'una altra manera. Sobre França hi ha estudis. Sobre Anglaterra ja sabem moltes coses, per exemple, la evolució de la ideologia d'imperialisme a Anglaterra neix només al mitjans del segle XIX. És una cosa bastant tard en la història i l'experiència dels anglesos. Doncs sí, és veritat que altres països han tingut això, però al mateix temps que donem la nostra atenció a les idees, també hem de fer una correlació entre les idees i els fets reals. És a dir, Anglaterra, amb tanta riquesa que va aconseguir durant el segle XIX, es veia en el paper de Roma i es va convertir en Roma. I de fet, és el començament del 19, i també aquí a Espanya. És la primera vegada que els règims comencen a construir estàtues dels seus líders. Totes les estàtues més famoses d'Anglaterra són del 19, i el cas és igual en Espanya, també.
El llibre diu que la Constitució de 1812 encara no apareix la paraula Espanya, sí que es fa servir un concepte de nació espanyola. Quan apareix? Hi ha algun moment de la història d'Espanya o de l'estat espanyol que un gallec, un basc, un català i un andalús diguin som Espanya? Hi ha algun moment en què això es pugui determinar en el temps, que se sentin que formen part d'una mateixa unitat?
Jo diria que no. Dintre dels meus pocs coneixements d'un tema tan complex com aquest. Perquè jo cito en el llibre un cas que és de l'època després de la Guerra Civil Espanyola, i la referència és de Mèxic, dels anys 1940-50. Hi havia milers d'espanyols refugiats, exiliats a Mèxic, que vivien allà en petites comunitats, etc. Ho van fer perquè els mexicans parlaven d'una certa manera espanyol. Mm-hmm. Molt bé. Doncs, de la mateix estil, feien reunions anuals entre ells, grups d'ells, per celebrar la pàtria, etc. Per què era la pàtria? Un investigador, em sembla que era britànic, que va anar a visitar aquestes comunitats, va descobrir que les reunions efectivament eren només regionals, és a dir, els gallecs feien la reunió entre gallecs, els aragonesos entre aragonesos, no hi havia tants catalans a Mèxic, però mai no va ser cas d'Espanya. Mm-hmm. Entre ells era sempre la província. Doncs fins ara mateix, espanyols exiliats no enyoren Espanya com a tal. Ara bé, jo tampoc entenc què vol dir Espanya.
Clar. No és l'únic, no? Si tothom calla,
hem perdut la batalla. Henry Kamen, la invenció d'Espanya. Hi ha moltíssimes coses que són absolutament interessants, com per exemple la Reconquesta, el Cantar de Mio Cid, el personatge aquest, Pelayo, que es va refugiar a la cova de Covadonga, va plantar cara als invasors musulmans i va fundar el Regne d'Astúries, que no sé si va acabar d'existir, Pelayo...
No té importància existir o no existir. El més important és que hagi tingut algun paper en la vida i en la evolució de la seva comunitat i al final d'Espanya. Això és la gran contribució d'aquests mitos. Es pot intentar d'abolir els mites, però no cal, perquè, lògicament, d'aquella època no hi ha documentació. La gent no escrivia, la gent no llegia. Doncs no. Estem parlant de contes, de somnis, mm-hmm, que tots tenen el seu paper dintre de la història de la evolució d'una comunitat.
La invenció d'Espanya val moltíssim la pena, aquest Leyendas e Ilusiones que han construït la realitat espanyola de Henry Kamen. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.